Ràdio Maricel a cel obert. Contraportada del llibre, si em permeteu de resumir-ho en poques paraules, diré que es tracta d'una narració històrica que va des de 1694 a 1920, amanida amb unes gotes costumistes d'efervescent rivalitat sitgetana i salpebrada, en profusió de detalls de les nombroses societats d'esbarjo, des del Gra i la Palla, a les actuals El Retiro i Casino Prado, amb el qual es pot copsar amb detall la dimensió que va tenir la música a Sitges en el passat. És una declaració d'intencions d'un volum que es diu El Discret Món, El Discret Món de la Música Sitgetana, 1694-1920, escrit per Blai Fontanals. Blai, bon dia.
Bon dia.
Això és un projecte que ens has comentat ara abans de començar, un projecte de llarga durada.
Sí, és una cosa que vam començar fa, jo diria, més de 30 anys, vull dir, sí, de fet ho has anat agafant, deixant, vull dir, ho has anat revisant, vull dir, està molt, molt treballat, molt, molt, molt reposat, vull dir, és com una espècie de vi, no? Vull dir, està treballat, vull dir, que no sé, vull dir, últimament a vegades surten coses que s'han publicat molt ràpides, i no, però no, aquest està molt, molt, molt treballat.
Això vol dir que durant tot aquest temps has anat a la cerca de documentació que, doncs, permeti vestir aquesta història, una història que comença i acaba amb dues dates molt concretes, que això és potser només de veure la portada és el que crida l'atenció. Parlem de la música entre 1694 i 1920.
Sí.
Per què 1694?
1694 perquè és quan s'instal·la l'orgue Sitges, que és la primera font, diguem-ne, una mica autèntica de que ja hi ha música aquí a Sitges fixa, no? Abans possiblement hi havia algun jugular, algun sonador que hauria de venir o hauria de tocar, però bueno, des del mateix moment que s'instal·la un orgue és que hi ha un interès per la música.
Per què instal·len l'orgue?
L'orgue pues, s'instal·la per això, perquè suposo que la gent que hi havia aleshores, pues, o bé a Barcelona o bé en uns altres punts, haurien bé vist que les festes religioses pues, amb orgue guanyava molt. Llavors Sitges ja potser va ser un petit moment que ja tenien una fluorescència més econòmica, vull dir que ja no estaven potser tan escanyats i potser llavors van decidir de fer, pues, de fer un orgue.
Perquè és un orgue en condicions, un orgue que no moltes poblacions al voltant de Sitges devien tenir com el que van fer aquí.
Sí, és un orgue molt valuós, sobretot avui dia, perquè se'ns ha quedat, no s'ha perdut pel camí, i a part d'això també té l'avantatge de, diguem-ne, que una cosa molt curiosa, que és que el mateix que va fer l'orgue, quan acaba de fer l'orgue, també s'ofereix per venir a tocar-lo mentre no trobin un altre, si li paguen, no sé què diu que li paguen. Es va quedar aquí, aquell home.
És a dir que el 1694 tenim orgue i aquest orgue crea una, podríem dir, escola de música? Podríem començar a estirar del fil a partir de l'orgue?
Jo crec que sí, vull dir, esclar, això és difícil d'afirmar perquè no es pot afirmar, no? Però vull dir, jo crec que a través de la música religiosa va ser quan la gent d'aquí, pues, en fi, va veure el gust que podien tenir amb la música, no? L'interès que poden tenir en la música. I això acaba perquè el 1829, crec que és el 29, que aleshores la gent d'aquí, pues, perquè suposo que havien begut d'aquesta música local, d'aquesta música eclesiàstica, demanen a l'Ajuntament, pues, perquè se'ls posi una escola de música.
D'acord. Continuem seguint aquest fil cronològic. Al segle XVIII la música és religiosa, bàsicament, o sí, les referències musicals que podem tenir són religioses.
Sí, fins al 1831 que comença la música popular, per dir-ho d'alguna manera, és música religiosa.
La música popular que comença lligada, doncs, a les festes, hem d'entendre?
Sí, a veure, la música religiosa sí que estava lligada a les festes.
D'acord.
La música religiosa. I llavors també hi ha una cosa, que és la música popular, que també és una mica d'intuïció, que és que quan venia aquí una orquestra de Vilafranca a tocar d'ofici, o venia una orquestra de Vilanova a tocar d'ofici, lògicament se suposa que aquells músics els aprofitaven després per fer ball a fora.
D'acord.
Perquè la vida tampoc es duria acabar dintre l'Església.
Perquè hi havia a prop pel Penedès, podria, posem per cas, perquè és potser el que hi havia més a prop de Sitges, devia haver també doncs, grups de músics ambulants, no? Que devien anar circulant per les festes, per les celebracions, per allà on els cridaven.
Sí, les companyies de juglars han existit sempre. El que passa que, vull dir, hi ha Vilanova, sobretot a Vilafranca, hi havia orquestes ja una mica, potser una mica més abans que Sitges, més aviat del 29, ja hi havia músics que venien aquí de bolo i feien, pues, no sé, l'ofici, la festa major, durien fer...
Quan escoltava gent, la gent música, concretament això que ens ha comentat ara en Blai, l'ofici festa major, és a dir, les dates puntuals o també per celebracions particulars, llegeixis bodes o...
Bueno, això, al segle XVI i XVII, això no ens n'entarem.
D'acord.
El que sí ens n'entarem és de la música eclesiàstica que venien i feien els oficis.
En Blai només ha pogut investigar sobre allò que hi ha escrit.
Lògicament. No, un momentet.
A veure.
Jo he investigat el que hi ha escrit del segle XVI i XVII i XVIII, quasi. Però, clar, del segle XIX no, perquè al segle XIX he trobat gent que m'ha donat referències directes, no? O sigui, una sèrie de músics, una sèrie de coses, que, esclar, vull dir, hi ha les dues coses en aquest llibre.
Sí, no, em referia més aviat a això, allò del segle XVIII... L'època d'enrere, el que era més... És a dir, el que no quedava per escrit, doncs no podem certificar-ho de cap manera... Podem sospitar o podem fer les hipòtesis que hi havia alguna cosa, però no podem. Per tant, on comencem a tenir més informació hem d'entendre que és a partir del 19.
Exacte. Sí, a partir del 19 ja és música pròpia d'aquí. Ja dic, a partir del 1829 demanen fer una escola de música, se'ls diu que sí, no sé si de bona gana o de mala gana, això no ho sé, però els hi van donar, diguem-ne, els hi van donar el que demanaven. Que
a qui ho demanen?
A l'Ajuntament.
Sí,
hi ha un grup de 18-20 persones d'aquí Sitges que es planten davant de l'Ajuntament i, bueno, diuen que allà no es belluguen si no els hi donen el que volen. Que ja no, a veure, ara potser demanarien una discoteca. No? Llavors van demanar pues, una escola de música. Els regidors, jo no sé quina cara els hi hauria quedar, perquè haurien quedat una mica parats. Però, bueno, al final els van donar l'escola de música i gràcies a això, al cap d'un any, va néixer la primera i única banda municipal que ha tingut Sitges.
D'acord. És a dir, van fer una escola de música i van, alhora, crear una banda...
Bé, lògic, perquè, clar, si tens una escola de música, fomentes, doncs, poder muntar una banda, no? Que és el que fan ara els que hi ha aquí Sitges a la Suburban i tots aquests, no?
Està molt... Com era una banda a principis del 19?
A veure, una banda a principis del 19 eren a base de ser 15-20 músics, com a molt, i d'aquests 15-20 músics, com que, sobretot aquí Sitges, per l'experiència, com que, bueno, té tot un procés, això, no? Això va començar de que, diguem, primer va haver una banda municipal, es van discutir, cosa molt normal en aquest poble també, no? Es van partir, van sortir dues. Llavors, clar, les dues que van quedar eren dues mitges bandes, perquè doncs n'hi ha on raja, no? Vull dir. Però, bueno, llavors es van espavilant, ensenyar gent, i la gent, nens que n'aprenguessin, i gent que encara no portaven un mes ja sortien a tocar. Bueno, també jo crec que això encara deu passar ara. Però amb això es van fer dues bandes i, bueno, el nivell pues, era com, bueno... Com podia ser, no?
Tenies més gent tocant, però...
Sí. A veure, una cosa molt important és que hi havia rivalitat, i la rivalitat t'espavila i et fa bellugar, i et fa... No? Però si més és un de sol, allò queda una mica estancat.
Això de partir-ho és molt de poble i molt de Sitges, també.
Sí, no, jo crec que sí.
Ha estat una constant a la història.
Sí.
Aleshores, per tant, estem situats a principis del 19, hem passat l'època de la música religiosa, tot i que la música religiosa entenem que continua, perquè no es deu deixar de fer, però quan apareix aquesta música popular a través de les bandes, què tocaven les bandes?
Què tocaven? Què? Instruments o músiques?
Sí, quin tipus de músiques?
Bueno, les músiques les primeres de l'any així del 1850-60, això pràcticament no ho sabem, no? Però després tocaven polques, rigodons, tocaven pasdobles, vull dir, després sí, a partir del 1870-1880, que hi ha constància del que toquen, doncs no hi ha tocat tot això.
Sí, la típica música de banda, que en el fons també és la que es pot més o menys tocar ara.
Sí, amb algunes variacions, però... S'ha modernitzat, perquè polques, rigodons, ara ja no se'n toquen, però vull dir, pas dobles, sí, i valsos, i coses d'aquestes.
El que avui entenem per música popular, que seria la música més lligada a la gralla, més lligada al ball tradicional, a partir del 1830 també tenim més referències escrites sobre la festa, etc. Quan apareix? També en aquella època?
El què? La festa major, vols dir? La música popular de la festa major.
Correcte.
Sí, la festa major està datada sobre 1848, 1800, per allà, 1850, més o menys, no? I són referències molt escuetes que parlen d'una sortida de balls, no parlen de música concretament, però clar, si sortia el ball, sortia la música, no? però vull dir, és això, també va per aquestes dades, 1850, 1860, que és quan s'anima aquí i representa el cotarro aquest del musical, no?
De tota manera, els que tocaven venien de fora en aquella època encara?
A veure, que parlem de grallers, de músics?
Sí, grallers.
Això és una altra història que la vam fer fa anys, aquesta.
Uh-huh.
I no sé si la podré dir gaire bé, no? Però bé, al començament, aquí de grallers...
És part de la música.
Sí, no, aquí de grallers se'n localitza, crec que la primera colla que es localitza és per allà el 1899-1905.
De Sitges.
De Sitges, una colla de Sitges de grallers, que eren uns que hi havia de la Plana, en Martí de Calaixut... Vull dir, aquests eren la colla de grallers, i a part d'això hi havia un sacaire que tocava el sac, o el flabiol, que eren Pep Capelles, però vull dir, aquests feien dues colles. Clar, si sortien, no sé, imaginem que sortessin 5 o 6 balls en aquella època o 7, els altres no hi venien de fora, lògicament.
D'acord, per tant, diguem, la música més tradicional s'importava de fora fins un determinat moment, tot i que Sitges, des de feia molts anys, ja hi havia una banda.
Sí, a partir del 1850 així ja hi havia banda.
Uh-huh. Estem parlant de, entenem, de músics, però també de noms, de persones, de noms concrets, sí. Nom i cognom, que es deuen anar repetint al llarg d'aquesta història.
Sí. A veure, la música, com a tot arreu, bueno, Sitges també ho té, té, diguem-ne, uns caps, que són els directors o les persones que arrastren aquella banda o aquella copla.
Uh-huh.
Aleshores, després hi ha el músic de carrer, el de peu, aquell pobre home, que aquell pues, va formar amb aquella cosa i tens unes dades de que va formar allà, però no. Les veritables anècdotes estaven pues, amb en Josep Carbonell i Vidal, que va ser l'animador més gran que hi ha hagut a Sitges en quant a música, vull dir, sense ell, sense aquesta personalitat, la música ha estat una cosa totalment diferent. Aquest home va animar tot l'invent, i és tant que jo amb el llibre al final demano que a aquest home pues, li faci un reconeixement, alguna cosa, perquè és un home que mai a la vida se li ha dedicat ni un pergamí ni res, ni tan sols hi ha el nom a la placa del cementiri.
Uh-huh.
Llavors vull dir, l'altre dia, aprofitant que hi havia la presentació, que hi havia el senyor alcalde, i també vaig aprofitar també per recordar això, no? Que és una persona que va fer molt per la música, va fer l'ànim, perquè llavors hem de tenir en compte que aquí no hi havia més diversió que la música, no? Llavors aquest home va ser un gran animador, i llavors és una llàstima que avui dia no se'l recordi per res, no?
Uh-huh. Ens hem de una miqueta ficar la pell de l'època, uh-huh, més que res, i lligant amb una cosa que ara ens acaba de comentar el Blai. En aquella època no hi havia més diversió que la música.
Correcte.
Però és que a més no hi havia més manera d'escoltar música que la música en directe.
Exacte,
avui sí, estem sí, molt acostumats a escoltar música engegant un aparell.
Això
suposo que sobretot de cara a l'oient, de cara a la persona, de cara a l'espectador, la diferència deu ser brutal. És a dir, si no tens un senyor tocant de davant, no escoltes música.
Sí, exacte. Però a més és que la música en directe, bueno, jo potser ho dic des de la banda de músic, no? Però jo crec que la música en directe té un carisma, té una atracció, té un atractiu que evidentment no ho té la música en disc, no?
Mm-hmm.
Llavors vull dir, la gràcia de ser músic o d'això és que tu amb un instrument pots fer animar la gent que està allà ensopida, o els pots fer saltar, els pots fer ballar, vull dir, per mi això és la gràcia de la música que té, no?
Mm-hmm. Doncs tornem amb el Josep Carbonell i Vidal.
Mm-hmm.
Qui era aquest senyor?
En Josep Carbonell Vidal va ser un senyor que va néixer, era fill de pares sitgetans, i per aquelles coses que a vegades passen a la vida, va néixer a Tarragona,
uh-huh,
crec que era el març del 1841, i aleshores quan tenia 2 anys el porten a Sitges. Llavors aquest home, pues, un cop està aquí, pues, les passions que tenia principalment era la música, no? Llavors era un marrec que tenia, quan tenia 18-20 anys ja feia petites composicions i feia coses gracioses, i amb els de la seva edat pues sortien pel poble a fer una mica de concerts, no? Clar, llavors hi havia el mestre d'aquest senyor, que era el senyor Uller, el senyor Joaquim Uller, que a més era mestre de capella, i llavors aquest senyor això no ho veia gaire clar, perquè veia que aquest nen s'emportava, diguem-ne, com aquell que diu, al poble. I llavors això li va agafar com una espècie de barrinxa, una espècie de patatús, una espècie de cosa, diguem-ne, com sigui. I aleshores què va passar? Pues va passar que el van marginar, el van voler treure de la banda, perquè molestava, amb una paraula, no? I llavors, clar, molts dels seus companys pues, se'n van anar amb ell. Llavors, a partir d'aquí ja es formen dues orquestes. Llavors, aquestes...
Va ser aquesta la dissensió de la
sí, l'orquestra? Sí, aquesta va ser principal, perquè el van treure amb ell. A veure, uh-huh, més que res va ser perquè, a més, tampoc li parlaven clar, perquè, a veure, aquí el mestre Uller, per de ser mestre de música, era el mestre de capella de la parròquia. Perquè aquí s'ha de dir, com que no hi havia calés per pagar un músic o per pagar un mestre de música, perquè Sitges llavors tenia 3.000 habitants i prou feina tenien, que van inventar els de l'Ajuntament. Van inventar doncs, que farien tres càrrecs en un. Farien, per una banda, un mestre de música. Per altra banda, com que hi havia d'haver-hi un organista a la capella o un mestre de música a la capella, perquè llavors s'hi estilava, doncs, i llavors també hi havia també la possibilitat de que fos un director de la banda. Llavors, totes aquestes tres renumeracions les van posar en una plaça. Llavors, què passava? Doncs passava que quan el senyor Carbonell molestava, clar, l'altre senyor era el director de la capella, era el director de la banda... Vull dir,
no entres en lloc, aleshores.
Era amic de l'alcalde. Llavors, l'alcalde què va fer? Doncs va dir, home, no pateixis. Va dir que estava enfadat el mestre, diu, no pateixis, ja ho arreglaré. Llavors, quan van anar a demanar permís, perquè llavors s'anava a demanar permís per sortir a tocar, a fer una mica de serenata, l'alcalde, en lloc de dir-li, no, escolta tu, mira, no pot ser, però en lloc de parlar-li clar, li va dir que no, que diu que tenia moltes queixes del poble i que si volien sortir, que la gent els molestava, que sortissin amb flautes i baixos. Esclar, el tio va quedar tot parat, però com que era un home llançat, era un home de la juerga, diu, pues sortirem amb flautes i baixos. I si van sortir fent concert, imagina't, sense saxos, sense clarinets, sense trompetes, només els baixos, que són molt greus, i les flautes molt agudes, no? Clar, això va ser el que va començar. Llavors, a partir d'allò, l'endemà el poble se'n va parlar tot el poble, i com que ja era una cosa que ja venia del gra i la palla i el poble ja estava dividit, sempre hi havia uns que estaven a favor del mestre de capella i uns altres que estaven a favor dels joves, aquí es va ja muntar el sidral i es va començar la separació. I llavors, d'aquesta manera, es va separar la banda i va sortir l'altra. Quan ja havia començat a fer això, llavors les autoritats que hi havia aquí van dir, home, potser mirem d'arreglar-ho això perquè és una llàstima, perquè si teníem una banda i ara en farem dues i seran mitges, no sé què, penseu-s'ho bé. Però vull dir, va haver uns a favor, uns en contra, bueno, allò va ser, com que no hi havia res més en aquella època, va ser l'animació local durant dies i dies, i llavors es va acabar fent dues orquestes. I llavors cadascú pues, va anar per la seva banda, però jo dic, una en aquest moment la portava en Carbonell i Vidal i l'altra el senyor Joaquim Muller, que era el mestre que ja hi havia.
La segona orquestra necessitava també el permís de l'Ajuntament?
La segona orquestra no li van donar permís. Sí, necessitava el permís, però no li donaven. I llavors, com que ja eren nens de 20 anys, però tampoc xupaven el dit, llavors ells se'n van anar a veure el governador. I esclar, que llavors, com que ja hi havia uns decrets, unes lleis que no podies fer aquests sí i aquests no, clar, el governador va dir, home, primer els va dir que no. Però com que els altres van insistir, va dir, escolta, que per llei el que feu uns, el dia ho fem els altres. I així es van anar imposant, no?
Ostres, és una història interessant.
No, i llavors es lliga tot això amb el Prado, el retiro, perquè llavors ja ve lligat, perquè el Carbonell aquest és el que funda el Prado. No és que fundi el Prado, aquest és el prim, perquè llavors, clar, què passava aquí? Només hi havia un local per poder fer música, que era el Teatre Vell. Llavors allà el Teatre Vell, com que era de l'hospital, va ser la millor època, el subestava. I llavors, clar, com que hi havia dues orquestres que eren de pique, doncs allà tothom posava tots els clés que tenia i més. I llavors, molts anys, les orquestres van arribar a enganxar el dit, el que ho va agafar, perquè per voler quedar-s'ho, doncs van pagar sumes astronòmiques, que llavors l'hospital li anava molt bé.
Però no ho recuperaven.
Però no recuperaven, al revés, estaven sense cobrar ells. Vull dir, és que era tot com una lluita, això. Vull dir, cada un era un bàndol diferent i tothom hi posava tot el que tenia. I aleshores, al final, aquest en Carbonell, un any que va perdre la subhasta amb una fortuna gran, va dir, saps què? Amb aquests calés, jo agafem un terreny, com va comprar un terreny, i dir, fotem quatre fustes i muntem allà un tinglado. I així ho van fer. Així va començar a néixer el que era el Prado Suburense, que no era el Casino Prado, que la gent a vegades això ho confon. Llavors aquest senyor va fer un jardí que es deia el Prado Suburense, tothom el va ajudar, els músics van col·laborar, vull dir, tots els adeptes hi van posar calés, i van muntar una barraca allà i feien els seus balls. I llavors, clar, llavors els altres, com van veure que aquests havien fet això, van fer el mateix al retiro. Van dir, cony, si aquests ho han fet aquí, en lloc de pagar aquí l'hospital, agafem també un terreny, llavors van agafar l'or que hi havia d'allà, que era d'en Ferrer Bofill, i van fer el que va començar el retiro, i ja va començar el retiro. Però, esclar, llavors hi ha molta gent que intueix que això que va fer en Carbonell era el Prado. No, era aquest senyor que va fer una cosa que es deia Prado Sobrense. Llavors, dintre del Prado Sobrense, doncs es va anar, doncs, tot, diguem-ne, acrisolant tota la gent que estaven d'acord amb la política que portaven ells o en favor d'ells. No? Llavors, dintre d'això, va haver un moment, l'any 1877, em sembla que és, que hi ha uns senyors que diuen, escolta, i si fundem una societat amb el nom de Casino Prado? Llavors van dir Casino Prado Sobrense perquè es posaven allà. I llavors, per això, a vegades, però clar, primer va néixer el Retiro, perquè el Retiro ja va néixer com a societat l'any 70, crec que és.
Ara, per tant, pel que estic entenent, la dissensió que va haver a partir del senyor Carbonell i Vidal en el seu dia, va ser causa necessària perquè després, en el futur, doncs nasquessin les dues societats que tenim avui.
Sí, però les societats aquestes venen d'herència, perquè abans de tot això ja hi havia Sitges, sempre hi ha hagut dos bàndols. Antigament, no sé, parlaven dels gibelins, no sé qui, l'any 1500, ja, vull dir, no. Però vull dir, ja tirant cap aquí, que és el que coneixem més, allà el 1800, que deuen ser el 1850, el 1830, hi havia el que és el gra i la palla, que eren antagònics, uns anaven, es posaven a Cal Antonyet i els altres, no sé, es posaven aquí els molins, em sembla, vull dir, i cadascú feia el seu sarau. Però esclar, llavors quan hi havia una sola orquestra, doncs era difícil, perquè llavors la banda municipal havia d'anar amunt i avall. I per això, com ja es va partir l'assumpte, llavors cadascú va tindre una orquestra, no? I llavors a partir d'aquí doncs, hi ha una rivalitat, que aquesta és la que continua, perquè després d'aquest ja va vindre el Casino Primero i el Sobrense, tot això diguem, es va transformant, i aquests Casinos Primero i Sobrense es transformen en Retiro i Prado.
Sí, que és aquella dissensió històrica també, que mai ens acabarem de posar d'acord si va ser primer l'ou o primer la gallina.
Sí, en funció
del nom, si en funció si consideres el nom o si consideres la...
Legalment és el primero, perquè precisament es va posar el primero perquè ningú li pogués discutir res. Es deia el primero.
Ja. Interessant, per tant, clar, era un... en el fons no eren tan diferents que nosaltres, per tant.
No, eren... eren davant més rudimentaris i més autèntics, perquè ja som molt sofisticats.
D'acord, però i el senyor Carbonell i Vidal precisament és el 1920 és... l'has triat també com una data especial.
És l'any que es mor.
És l'any que es mor Carbonell i Vidal.
Sí, per mi volia dir que per mi la música té aquest període d'ell, que és, diguem-ne, que és el que em va atraure més, el que em va agradar, a més, que vull dir, clar, ja veus el llibre que ja és bastant gruixudet, i això encara hi falta la part del Retiro, que ja la vam publicar fa anys a dintre del Retiro, si a més d'això encara hi poséssim doncs, cap aquí, doncs, això seria l'Enciclopèdia Espasa. Clar, si no. Llavors, vull dir, no, llavors el que sí vam estallar un moment o altre, ho havies de tallar. I com que la gràcia d'aquesta música, diguem, vuitcentista, és fins que viu Carbonell i Vidal, doncs això és el que ens ha robat. Després ja hi ha una cosa més moderna, amb la Mozart, els tipus del jazz, el Pallarès, vull dir, que també té una història interessantíssima, no?
Per això.
En part està recollida en el llibre del Retiro. Però vull dir, a part d'això, és que qualsevol que la pot agafar i tirar-la endavant, no? Vull dir, però fins aquí, vull dir, jo he vist de Prama un moment i vaig dir...
Vas entendre que el 1920 era un
sí,
bon...
Sí, perquè desapareix el personatge que per mi va donar vida a aquell tipus de música, aquella animació, vull dir, és com si canviéssim d'època, no?
D'acord, era el personatge que havia begut de totes les fonts originals de la música sitgetana i que aleshores havia fet el canvi que després permetria... el que hi va haver després. Amb l'any no treballa el que ve a partir del 1920?
No, amb l'any t'he recollit a trossos el que dic, allò que parlava abans, amb una petita enciclopèdia que estic fent, tinc
allò,
recollit, però no tiro.
Allò no, un distret món de la música sitgetana dos?
No. Més saps què passa? Que quan tinc un llibre publicat, ja no m'ha agradat mai tornar-me'l a llegir.
D'acord.
És un tema que ja el deixo a part, com tot el que he fet amb els gallers, amb festes populars, amb coses, està allà per allà.
Aquest és el sisè.
Sí, aquest és el sisè.
I a més, el que comentaves abans de començar, música, festes, és a dir, temes diversos,
sí,
també.
Sí, no, temes
relacionats,
que
relacionats, però...
Sí, és que dic que és una cosa que ho he fet per disfrutar, he disfrutat fent-ho, no he fet per obligació ni perquè havies de fer això. Vull dir, no
home, portar durant 30 anys una documentació
anar-la
posant. Hi ha molta fotografia, cosa que suposo que també el lector agrairà, perquè tenca una miqueta la vista i a més és prou curiosa, no?
A veure, avui dia és difícil trobar fotografies, perquè amb allò de l'abans que es va publicar les van publicar totes, com aquella, no? Costa trobar-ne una que dius, hòstia, aquesta no l'he vista, no? Però
sí.
Bueno, és així.
Però és interessant...
Aquesta, per exemple, és de l'abans, ja surt allà.
Què passa és que no deixen de ser doncs, fotografies molt curioses, es veu la gent avillada de l'època, es veuen els carrers com eren abans, sobretot, clar, és molt bonic veure el cap de la vila amb les diverses imatges, les diverses maneres que ha estat vestida aquesta plaça.
Els carrers són fotos
que
intento trobar músics, que les fotos no són de gran qualitat precisament per això, perquè no és les fotos que tu voldries, però és les que surten músics fent alguna cosa o altra.
Un s'imagina el so de la foto?
Bueno, això ja és una cosa particular de cadascú.
En Blai s'imagina el seu de la foto?
Jo m'ho imagino tot, i vaig pel carrer i veig, no sé, una cosa que la coneixo, la història que té, i és que em transformo allà, vull dir, no estic a l'època actual, estic...
Hem d'entendre que, per tant, estem davant d'un afeccionat a la història.
Sí, 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 no, jo vull dir, el que és ara passejar per Sitges pues, no m'atrau gens, francament, però en canvi fer ja un passeig de 100 anys enrere, 200, sí que m'agrada, i com que més o menys coneixo moltes particularitats dels llocs, doncs tu saps que aquí hi havia aquesta torre, o aquí hi havia aquest monument, o que aquí vivia fulano, i passes, i vull dir, no sé, és una manera de passar la vida que crec que és interessant. És interessant per passar-la ràpid, vull dir.
I quines han estat les fonts d'aquest llibre? És a dir, d'on ha tret la documentació, sobretot aquestes anècdotes, perquè no deixa de ser una història anecdòtica, i això lligaria amb potser l'adjectiu amb el que ha vestit el títol del llibre en Blai, el distret món. Sí.
A veure, la música a mi comença pues, que el meu avi va ser músic de Sitges gairebé tota la seva vida. Després també, quan vam intentar muntar una copla i una banda a l'Escola de Gallers, que vam fer llavors això, vam tenir que refiar dels músics que hi havia antics, perquè aquí no hi havia cap escola de música, sinó que vam haver d'anar a buscar els músics que hi havia aleshores, i llavors aquella gent, doncs, vulguis o no, tu anaves allà, feies una classe, però es passava més rato explicant el que havia estat la música abans, i el que havia fet aquest, i el que havia fet l'altre. Vull dir, tot això et va anar calentant, per dir-ho d'alguna manera. No? A partir d'aquí, vull dir, tota molta informació de més recent doncs, l'hem pogut treure d'aquests músics, l'hem pogut treure de familiars de músics d'aquests, i després també doncs, a base de l'arxiu de la parròquia, l'arxiu del Bisbat de Barcelona, perquè tot el que és el tema de mestre de capella, l'organista, tots aquests problemes, diguem, eclesiàstics, musicals, passaven a través del Bisbat, i allà trobes molta informació referent a això, no? A més, vull dir, és que és molt divertit, perquè que volen proposar un mestre de capella, surten els d'una banda i diuen que aquest és collonut, llavors el mateix dia se n'envia una altra instància d'una sèrie de gent de l'altra banda dient que aquest és una pepa que no el posi el bisbe, i el bisbe arriba un moment que es fa un liu i diu, escolteu, pareu ja, no? I llavors inclús una cosa molt divertida és una vegada que venen aquí, que ve un bisbe, no sé si el Rigolita o, bueno, recordo aquí ja, sabem quin bisbe era, és el 1877, em sembla, el 1870, que va vindre la visita d'un bisbe i, bueno, i llavors, com que hi havia les dues havien de tocar, perquè, esclar, l'alcalde tampoc podia, tu toques i tu no toques, totes dues anaven allà, i, bueno, tot va anar bé, el primer i el segon, però, bueno, quan se n'anava l'home, es van posar una mica a discutir de quina banda havia d'anar avant o de darrere, no? I no es van posar d'acord, llavors es van posar juntes, i totes tocaven alhora. I el bisbe diu, escolti, està bé que tinguem música, diu, però és que això, diu, no es pot aguantar, i al final va acabar bufetades, cops de violí, cops de no sé què. Sí, sí, però...
Davant del bisbe.
Sí, sí, el bisbe no.
Vaja benedicció.
Sí, 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 no, aquella home va dir prou música, sí.
Doncs, ostres, una mica salvatges.
No? Sí, sí, no, és que dic, la gent s'ho agafava molt a pit, és que era una vida, és que dic, això era el pa de cada dia, la gent quan s'involucrava amb la música pues, s'ho agafava d'aquesta manera i participava, vull dir, s'ho agafava com una cosa personal, vull dir, no és allò que diu que tant li feia que sortís i no sortís, no, és que coi, aquella vegada mateix amb això de la música el retiro, que no va llogar la banda d'ells, no els van llogar per la festa major, i van fer una altra festa major paral·lela, hi havia dues matinals, dues no sé què, i els dos dracs, els gegants, vull dir, van fer tota la seva història, vull dir, perquè això, perquè hi havia un pique, hi havia gent en calés americanos d'aquells que no els hi venia de quatre quartos, i els treien allà, i escolta, es muntaven dues festes majors, total, perquè no es quedessin els seus músics a dintre.
És a dir, el món de la música sitgetana és distret.
Hombre, distret. En aquests dos segles, allà el 19 i el 20, jo crec que és superinteressant, no?
És a dir, hi ha molta anècdota. Qui vulgui llegir-se el llibre allò en profunditat, s'ho passarà bé.
Sí, sí, d'anècdotes n'hi ha per donar i per vendre.
Sitges és un poble de músics?
I tant. Jo aquí el llibre en recullo, d'aquesta època, en recullo 140 i pico.
Déu-n'hi-do.
I és el que explicava l'altre dia a la presentació, vull dir, això l'any 3000... Ai, perdó, l'any 3000... L'any 1863, que Sitges tenia 3.000 habitants, aquí hi havia gairebé 80-90 músics. I llavors, perquè la gent ho veia més clar, vaig fer una mica de conversió, dic, si això ho convertíssim ara amb el cens que té Sitges actual, avui Sitges tindria que tenir més de 400 músics i 7 o 8 bandes. Això no ho tenen ni a València, eh? Vull dir, no, vull dir, va ser un fet que va provocar la rivalitat. Si no hi hagués hagut rivalitat, doncs aquí hi hauria hagut una banda com a molt, i pensem que en aquella època doncs, molts dels pobles de Catalunya, em sembla que un 70-80% no tenien cap orquestra, eh? I aquí en teníem dues. Inclús de 1905 a 1908 en vam tenir tres. I encara va haver 15 dies que en vam tenir quatre. Però només per 15 dies que ja es van esbarallar.
Sempre tot acaba esbarallat.
Però home, tres bandes de música, tres. A més que no eren bandes d'aquelles que dius, no sé, havien plaçat Sant Sadurní, hi havia els nois de Sant Sadurní, o la principal de la Bisbal, que aquestes eren bandes que fan molts anys, però sortien a tocar doncs, a tot Catalunya. No, els d'aquí tocaven aquí tots, estaven llogats tota la setmana, vull dir, rarament van a tocar fora. però aquests estaven aquí i vivien d'això, i bueno, vivien fent de pescadors, fent de sabaters, fent de no sé què.
I quan tocava sortien?
I quan podien sortien, però era un sobresou que tenien i una sobreajuda que tenien. Mm-hmm. Però vull dir, estaven dedicats aquí perquè tocaven cada diumenge, durien tocar aquella gent.
Una ràdio altíssima, eh?
Sí,
de no, músic per
si que l'afició del músic n'hi va haver molta i va ser una llàstima que es perdés.
Mm-hmm. De tota manera, encara bevem d'aquella font?
Bueno, a veure, hi ha hagut un tall, que això va arribar fins als 50 i 60, quan van aparèixer els conjunts, les guitarres, i bueno, ja va canviar tot. Llavors, els quatre músics que quedaven de llavors, el Prado, i quatre que quedaven al Retiro, que eren els ídols del jazz, això, aquests van acabar amargats, perquè els hi van anar escatimant, els van anar apretant, vull dir, clar, ja ningú els anava a veure, per entendre's, no? Les modes havien canviat, i el que imparava era la guitarra electrònica, i s'acabava, no? I aquests es van morir, es van esllenguir, no? I van acabar amargats per això, perquè les societats mateixes en què es havien dedicat tota la seva vida van ser les primeres que no podien pagar-los, perquè tampoc la gent no estava per ells. I llavors, clar, hi va haver una ruptura que no es va entendre o no es va saber explicar o no la van voler comprendre, no? Uh-huh. I llavors allò se va perdre i hi va haver un tall. I ara és al revés. Nosaltres ja fa molts anys, no sé si els 80 o 90, vam intentar de que la gent s'apuntés a la música. Vam fer uns anuncis a l'Eco, quan hi havia el regidor Jimeno. Uh-huh. Vam fer una campanya, perquè deien, sembla que recordava, deia més o menys, si t'agrada la música, apunta-t'hi. I la idea era muntar una escola de música, però llavors es van apuntar quatre. Jo per això voldria felicitar amb aquests de la Suburban, que actualment ho estan aconseguint. Hi ha una escola de música al Retiro, una escola de música municipal, vull dir, i tot això em sembla que és bo per reactivar tot aquest tema, perquè a més és un tema molt maco. Uh-huh.
Per tant, qui ha mantingut o com s'ha mantingut aquest fil? Perquè el fet que hi hagi hagut aquest tall que ens comentava en Blai a finals dels 50, a principis dels 60, amb el naixement dels grups de pop, de rock, etcètera, perquè després hi hagi aquest renaixement, doncs, que representen el Retiro, la Suburban, i després també l'Escola de Música Montserrat el Mirall, com s'ha mantingut aquest fil per aquest renaixement actual?
Bé, perquè jo crec que el fil no es perd mai, vull dir, aquest fil, encara que sigui històric i es quedi parat, no es perd, això per una banda, i després per l'altra banda, vull dir, en tot el tema que pots veure avui dia amb la tele, amb la ràdio, amb tota aquesta història, doncs clar, quan tu veus un conjunt, o veus un grup, o veus una orquestra que toca molt bé, pues la gent que realment li agrada la música t'agafen ganes de voler ser músic. Uh-huh. I quan t'agafen ganes de voler ser músic et venen ganes, si pot ser, de fer-ho al teu poble, perquè aquí també, jo també hem fet, aquí som diversos aquí a Sitges que hem fet música a Sitges, i cada diumenge te n'havies d'anar a tocar, pues, no sé, a Girona, o havies d'anar a tocar a Tarragona, no? I quan nosaltres tocàvem a la Copla ens passava això, que tenen, escolta, avui has d'anar a tocar pues, a Puig de Tiula, és igual. Llavors, clar, no és el mateix que tu tinguis una... o hagis d'anar a ensejar cada dia a Barcelona, o hagis d'anar, vull dir... Aquí, si tens una cosa aquí, que tens el teu abast, estàs fent una cosa del teu poble, jo crec que això és el que s'hauria de fer i el que s'ha de potenciar, no? Uh-huh.
Aquest fil del que abans parlàvem, potser l'ha mantingut la gralla?
Bueno, la gralla va ser... La gralla és un instrument de guerrilla, que en diuen. Per què? Perquè la gralla, pues, pots arribar a tocar-la sense ser músic. Uh-huh. A veure, sense ser músic, no, ho dic malament, sense saber música, que no és el mateix. Quan toques la gralla, per mi ets músic.
Correcte.
Seràs músic més aficionat, d'oïda, que d'altra cosa. Aleshores, vull dir, la gralla jo crec que ho ha mantingut bastant, és una cosa fàcil d'això, no sé si qualsevol que la pot agafar i dir, escolta, mira, a mi em fa il·lusió. A veure, un no s'atreveix, crec jo, a dir, escolta, jo vull ser músic, no he fet mai de música i compro una trompeta o un clarinet. Això ho pot fer potser algú que tingui molta disposició, no? Però tu penses, home, si m'he de comprar una trompeta o un clarinet, que ja deu valdre, pues, no sé, ja deu valdre, ja no sé el que deu valdre, quasi 300 euros o 400 euros o 500, perquè ja n'hi ha de xinos, n'hi ha de tot. Vull dir, si t'has de fer una inversió i no saps com acabarà, clar, vull dir, això és una cosa així. En canvi, la gralla és un instrument que val relativament poc, uh-huh. El pots aprendre a tocar i si no t'agrada el penges, com ha fet molta gent, i no passa absolutament res, i llavors, vull dir, és una cosa. Llavors, a partir d'aquí, si tu li trobes el gust a la gralla i dius, escolta, això està molt bé, però sempre és un instrument cridaner, de festa, vull dir, és un instrument sempre menyspreat o deixat de banda. Jo no penso així, però vull dir, és igual, això és el que en general trobes. Llavors, clar, si tu pots aprendre a tocar un clarinet, un saxo, o pots aprendre a tocar un instrument seriós, per dir-ho d'una manera, de conservatori, amb exàmens i tal, és a partir d'aquí ja estàs posant un peu per ser, per fer una banda de música o per fer un conjunt o per fer una cosa realment més sèria,
no? Uh-huh. De tota manera, aquí a Sitges amb la Gralla s'hi ha fet un gran esforç.
Amb la Gralla s'hi ha fet un gran esforç
i, de fet,
i també ha sigut fruit de la competència, no ens enganyem, perquè és el mateix, eh? Vull dir, va passar el mateix que en les bandes.
I probablement aquesta competència també ha afavorit que quan sents, quan venen, per exemple, colles castelleres de fora i sents Gralles, sí, dius, ostres...
Sí, no, són diferents, vull dir, no pots jutjar, vull dir, són diferents. No?
Sí. Però clar, aquesta diferència, sí, vol dir que, diguem, aquí s'hi ha anat picant pedra.
Oh, i tant.
Perquè
no,
això, ningú ha nascut après, tots són hores.
No, i a més, vull dir, jo puc dir-te que, per exemple, com hi havia un moment que la colla de Vilafranca de Castellers no tenia Gralles i anava amb nosaltres, que la colla de Jove de Valls no tenia Gralles i anava amb nosaltres, que quan van néixer els de Terrassa no tenien Gralles i anava amb nosaltres. Vull dir que s'ha fet una labor, sobretot en la Gralla, i, bueno, i vas por ahí, bueno, i tothom ho reconeix, però és que a Sitges hi ha una escola de grallers i que funciona i que, i que ha fet feina amb el món del futbol.
Per tant, en el fons, el nom de Sitges vinculat amb la música, primer amb la Gralla hi és segur.
En la Gralla segur.
I després, doncs, aquest renaixement el permet, per tant, no l'ha deixat de perdre mai.
No, però això sí, el que no hi ha és nom, diguem-ne, musical de Sitges en quant a bandes, per allò que et deia abans, que és que aquí les bandes no sortien d'aquí, però no sortien d'aquí perquè no tenien cap necessitat, perquè estaven aquí lligades, vull dir, estaven...
Deu ser allò del que Sitges sempre estem de festa.
Sí.
I sempre hi havia
sempre hi ha hagut festes aquí.
Alguna cosa per anar a tocar. Perquè, evidentment, particulars també molts, i més a partir de l'arribada dels americanos.
Sí. Allà això també es posa en el llibre, que, esclar, quan arribava un americano, vull dir, també aquest en Carbonell va inventar la història d'anar-los a fer una serenata. Llavors, clar, aquesta gent, com venien aquí, com que havien estat molts anys fora, vull dir, a part que coneixessin un músic o dos o tres, vull dir... De fet, venien amb uns aires més que ells eren, pues, rics, o portaven uns pesos i tal. No? Però, bueno, com que allons els hi feien una serenata, allà pues, treien el vi, el xerès, o el que fos, i allà cantant, al final americano, que ell cantava veneres i cantava de tot, i aquest Carbonell, com que no tenia un pèl de tonto, ell les apuntava i llavors les estrenava, al cap de 15 dies les estrenava amb la banda. I llavors a partir d'aquí va néixer el tema de les habaneres. Llavors els altres també van fer igual, els el retiro, com hi feia el mestre Uller, o perquè... Així com aquí el Prado sempre va en Carbonell, el Retiro, hi va haver-hi, pues, mestres, anaven d'acord amb els mestres. El Retiro va fer una política molt, molt deixonses, que era que el seu mestre de música era el mestre de capella. I llavors, de fet, quan els alcaldes eren retiristes ja ho lligaven d'aquesta manera. Així, el mestre Uller va ser mestre de capella, després va vindre el mestre Català, que també va ser mestre de capella, després el mestre Torrents, també va ser mestre de capella, perquè el mestre Torrents, el bo del cas, és que el primer va ser mestre del Retiro que el Prado. I a més, és que vull dir, tot té nostre, això, vull dir, se l'heu de llegir el llibre perquè té la seva gràcia. Però és que sí, perquè tu pensa com va anar la cosa. El mestre Torrents va començar el Retiro. Va haver un dalt a baix i va passar el Prado. I el mestre Carbonell, que tota la vida va ser del Prado, però tota la vida va ser del Prado, els fills, tots els fills d'ell es diuen, allà un que es diu Magí, li diuen Maginet del Prado, l'altre en Papet, que és el gran, també li diuen Papet del Prado, i tots eren del Prado. Pues aquest Carbonell va acabar dirigint la banda del Retiro. Quan moltes vegades, crec que algú diu que havia dit que aniria a fer foc al Retiro.
En aquella època que hi havia gent que no passava pel carrer de l'altre.
No, encara n'hi ha ara, alguns que no passen. Alguns que passen per la cera del davant. Sí.
Doncs,
i pues, ja t'ho dic, ja dic. És que és molt... Jo li he posat el distret món, perquè realment ho és.
Sí. És un món distret. Per tant, no estem davant d'un llibre d'allò d'història espessa, sinó d'un recull històric que inclou moltes anècdotes i moltes d'elles que ens poden desvetllar algunes de les circumstàncies que ens han portat al nostre present.
Exacte. Sí. I a més, vull dir, al final, l'últim capítol del llibre està dedicat íntegrament a aquest Carbonell i Vidal. Perquè la seva vida és allò de novel·la per fer-lo un llibre. Vull dir, és un home que, vull dir, que ho va donar tot i va acabar desenganyat de tot i va...
Efectivament, estem veient algunes imatges, poques se'n deuen conservar, de tota manera, estem parlant d'un personatge...
Sí, sí, no. D'ell hi ha dues fotografies.
Sí, hi ha un parell de fotografies.
Un llistat de músics.
Has fet fins i tot un llistat final de...
De tots els músics que s'ha trobat d'aquesta època.
De músics i una bibliografia final, val a dir que, a veure, és una edició, l'ha editat l'Ajuntament, no ho hem dit al principi.
Correcte, sí.
Suposo que en Blai deu estar content del resultat final.
Sí, dic, molt, 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 molt content.
Molt content?
Molt content, perquè t'ho digues, ja portava molts anys i no sé si no pensava gairebé ja veure-ho fet.
250 i escaig pàgines, és a dir que allò amb tapa dura, amb enquadernació bonica, amb full, un full maco també, és a dir que entra molt per la vista i pel que ens acaba d'explicar en Blai també entrarà probablement molt bé la seva lectura. Que digues.
No, va dir que amb això que deies la tapa dura i tot plegat, cal dir que amb això l'Ajuntament s'ha portat molt bé, perquè vull dir, jo recordo una vegada també que m'havien de publicar, em sembla que la petita història de Sitges, la Caixa del Penedès, i me l'havien de publicar perquè es van equivocar i la van posar com que ja estava publicada. I llavors es van veure obligats a publicar-la. Però llavors la publicaven en paper de vàter. I els vaig dir no. Vull dir, en aquest cas, vull dir, també l'Ajuntament hauria pogut fer una cosa més senzilla i realment, no sé si...
No, escolta.
Perquè li ha agradat el tema, però el llibre ha quedat molt bé.
Ho preguntàvem abans, ja es pot adquirir? Ja
sí,
està distribuït?
Tinc entès, segons m'han dit a la Regidoria de Cultura, que el tenen una sèrie de llibreries a Sitges.
D'acord, és a dir, que si el volen anar a buscar, okay, ja poden. I a partir d'ara, després d'aquests 30 anys, no seguits, però diguem que aquests 30 anys en els quals s'hi ha dedicat en això, a partir d'ara què?
Bueno, jo comentava abans, jo tinc altres dos projectes començats a molt de temps, que ara que ja tinc més temps, que ja no estic treballant a diari, m'hi podré dedicar i espero tirar-los endavant. Un és un tema d'hostaleria i l'altre era una petita enciclopèdia temàtica de coses de Sitges.
Déu-n'hi-do, una enciclopèdia temàtica de coses de Sitges.
Sí, això és una cosa ja per penjar-la a internet. A veure, una de les coses que em fan molt de mal als ulls és que es publiquen coses que un copia de l'altre i es diuen coses que realment no són. No?
Quan un s'equivoca, a partir d'allà...
A partir d'allà, com que...
Totes les cites estaran equivocades.
Si tothom va fent, m'entens? I no hi ha massa mirament, vull dir, això a mi em sap greu, perquè vull dir, no és el mateix que si has fet una cosa te'n diguin que n'has fet una altra, o que diguin que l'ha fet una altra persona, no? Llavors jo, la meva pretensió d'aquesta història és penjar-ho a les biblioteques, a l'arxiu, on te sigui, que qualsevol persona que vulgui començar alguna cosa de Sitges, doncs trobarà allà una informació determinada. Jo crec que hi ha molts temes, evidentment tots no hi deuen ser-hi, però vull dir, jo crec que hi ha molts temes que tu vols treballar aquell tema, mires el que hi ha, a més és una cosa que no és que jo dic que allò és així, sinó que poso d'on te surt, qui ho diu, i si hi ha versions que són, diguem,
contradictòries
i no es veu clar que un dius aquest no sap de què anava, llavors hi són totes dues, perquè tu puguis dir, escolta, doncs aquest diu això, però aquest diu això, i tu fas el teu. Això és perquè si la gent que vulgui treballar això doncs es pugui senyir amb un començament i estorbiar-se, doncs passar dies i dies mirant paperassa.
Entenem, per tant, que l'interès final que té en Blai Fontanals al darrere d'aquesta investigació profunda que fa, no només per aquesta enciclopèdia, sinó fins i tot pel llibre que ens ha portat avui, és aquest ànim divulgador i de tirar la canya perquè algú més li vingui de gust continuar aquesta
és
història.
A mi sembla, això mateix que hem comentat aquí, que semblava que us agradava, jo no sé si us ha agradat de veritat o si ho heu fet per cada bé.
No, però jo ho dic.
Si realment us ha agradat, jo sé, de la mateixa manera, jo crec que sí que ha d'agradar. Jo crec que això que a mi m'ha agradat i ha agradat més gent, no dic en tothom, evidentment, que si no tot seria molt igual, però no, vull dir, em sembla que els hi ha agradat molta gent i em sembla que hi ha moltes coses divertides en quant a tot, en quant a hostaleria, igual, a hostaleria també hi ha moltes històries i també hi ha coses d'aquelles que hem sentit ahir tota la vida, des de la Marencià Reventós, amb els nostres avis, que amb això de l'hostaleria pues, també trobes coses que no eren allò que havia explicat aquell home i més a més que hi ha constància. Vull dir, és que hi ha coses molt... que és una llàstima que no se sàpiguen, vull dir, no sé, potser... A veure, que el 99% de la gent... Això no li ha d'interessar per res, no? Que li interessa és el que vindrà demà, no? Però vull dir, però bueno, amb els quatre sonats que estem per temes d'abans, i em sembla que els hi ha d'agradar.
Doncs és una bona conclusió aquesta que ens fa en Blai. Bàsicament, clar, ens basem molt en els sitges dels nostres avis i a vegades això, els sitges dels nostres avis...
Sí, és una cosa molt romàntica, molt maca, molt ben escrita, jo me cago a la bala quan ho llegeixo. Vull dir, no és que digui res contra... Però vull dir, clar, entre això i la veritat a vegades hi ha una mica de diferència.
Doncs Blai Fontanals, autor del discret món de la música discret... Jo de l'hem el discret, tinc el discret al cap... Distret món, perdó, discret món de la música.
No va ser discret, eh?
És distret, sobretot distret. Món de la música sitgetà 1694-1920. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats pel llibre.
Gràcies.
I a tots vostès, doncs ho deixem, Notícies en Com Ràdio i després més coses. Fins ara.